Cullell, Enrique Figueredo, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Avui reprenem la secció per parlar d'alguns personatges que van aconseguir fama, molt d'èxit, molta admiració en el món de l'esport, però la seva vinculació amb la delinqüència ha acabat demostrant que no eren el millor exemple a seguir, i hem de començar probablement pel cas que, a més, es va allargar molt. Almenys jo recordo que va ser etern, que va ser el d'O.J. Simpson.
Sí, perquè va tenir diversos episodis. El descobriment dels cadàvers, la detenció, la persecució, després el judici, que ara explicarem que va tenir unes particularitats molt, molt específiques. Comencem, doncs. Doncs a 12 de juny de 1994, la policia localitza dos cossos apunyalats i degollats en una residència del barri de Brentwood, a Los Angeles. Les víctimes són Nicole Brown i Ronald Goodman, és a dir, l'exesposa de l'exjugador de futbol americà i actor O.J. Simpson, O.J. Simpson, i un amic de la dona. No es va aclarar mai, era un amic d'ella. No? Bé, en fi, és igual. La parella portava 2 anys divorciat, és a dir, O.J. Simpson i la senyora Brown. De seguida, les sospites se centren en Simpson. Des del principi mostra un comportament realment molt estrany. Va ser interrogat en profunditat i després d'uns dies d'indagacions van acordar, amb els advocats de l'exjugador, que es lliuraria a la comissaria. Però, atenció, l'excorredor de la NFL havia completament desaparegut. Comença aquí, jo crec, el melodrama de tota aquesta entrega per sèries. Amics i advocats de Simpson convoquen una roda de premsa en la qual, evidentment, ell no hi és, però li demanen públicament, sisplau, que s'entregui a la policia. Un amic personal del fugitiu llegeix una carta manuscrita de l'actor en la qual, a més, sembla que es traurà la vida. Jo he trobat aquesta carta i el Simpson s'està com acomiadant. La policia finalment localitza Simpson a l'autopista interestatal de Califòrnia amb una furgoneta amb un altre amic. El conductor diu a la policia que no s'acostin, sisplau, perquè l'actor l'està apuntant amb una pistola. I aquí això va ser espectacular, en aquells anys. Ho van veure tots els Estats Units sencers a través de la televisió.
En
va ser la primera gran retransmissió, diguéssim, d'aquestes fugides per autopista, que ara, en molts d'aquests programes de recopilació de vídeos, veiem moltes, no? En Oregon, no sé què... Bueno, però aquesta va ser de les primeres. Doncs aquí va començar el colabrot. El juliol de 1995 va arrencar el judici, que va durar 9 mesos, 9 llarguíssims mesos. El 3 d'octubre d'aquest any, amb una audiència d'uns 145 milions d'espectadors, es calcula, van veure en directe el veredicte de no culpabilitat d'O.J. Simpson. Va quedar lliure. Aquell veredicte, de totes maneres, va dividir la societat nord-americana, va generar un debat brutal. Anys després, el jugador de la NFL va ser culpat de les morts, però aquí és el gir aquest, a vegades el dret ens sorprèn, però va ser condemnat per la via civil i condemnat a pagar 30 milions d'indemnització a les víctimes. Actualment està intern en una presó de Nevada, condemnat a 33 anys de privació de llibertat per un cas de robatori i segrest que no té absolutament res a veure amb el crim de la seva exdona.
Això és al·lucinant, eh?
Però, evidentment...
Jo és que de Jay Simpson el que més me'n recordo és de la persecució. I és el que més me'n recordo de tot. I, clar, no sabia al final aquesta condemna de 33 anys i que estigui a la presó, no recordava.
Actualment ho està, sí, sí. El tio es va muntar una història molt rara, es va presentar a un casino de Las Vegas i va intentar entrar en una habitació d'un tio que li havia diner... Una història molt estranya.
I tota la part de judici paral·lel, que mentre estava produint la gent opinava, deia... Sempre és
complicat. I aquests 145 milions d'espectadors al minut d'or, tot i que la persecució per l'interestatal va ser bestial... El moment en què s'aixeca el president del jurat i comença a llegir-lo, la reacció... O sigui, és una cosa que els oients que ho vulguin buscar per internet, és el que ells fàcilment, i veredicta a cas O.J. Simpson, la cara que el tio fa, com li dona una palmada a l'advocat... Bueno, és interessant.
És espectacle.
La història viva de la crònica mundial negra.
Hi ha un altre cas que gairebé empata amb el que va significar O.J. Simpson, que és el d'Oscar Pistorius, aquest molt més recent.
Sí, costa molt. Pistorius és un atleta sud-africà paralímpic que va aconseguir competir amb atletes no amputats. És un noi que va néixer sense turmells ni peronés, però amb la formació degenerativa, i abans de fer any ja l'havien amputat i li havien col·locat pròtesis. Apassionat per l'esport, malgrat tot, va provar de jugar a rugbi, waterpolo, natació i va acabar triant l'atletisme. Utilitza unes pròtesis anomenades gapars, fabricades a Islàndia com a fibra de carboni, i l'anomenen el Rat Rainer. Va voler participar als Jocs Olímpics de Pequín, de Beijing, però l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme deia que no per les pròtesis, tot i que el Tribunal d'Arbitratge Esportiu li va permetre si feia la marca mínima, però no ho va aconseguir. Sí que té la medalla de plata en els Mundials de Daegu del 2011 a Corea del Sud, en 4x400, i a Londres 2012 va competir i va arribar a les semifinals de 400 metres. Bé, aquest prodigi de l'atletisme El 14 de febrer del 2013 és acusat d'assassinar la seva nòvia, la model Riva Stinkham, amb 4 trets. Tot això va passar entre les 3 i les 4 de la matinada. A les primeres versions es va dir que en aquesta noia se l'havia colpejat amb un stick de cricket, després no estava tan clar. També s'havia dit que s'havien sentit crits i la parella discutint-se. L'atleta va dir que ell havia confós la seva dona amb un lladre i que li va disparar a través de la porta del lavabo. Mm-hmm. A casa sempre dius, que ets tu, que hi ha algú, no? Allà disparen quan no saben qui ets. Se sap que Pistorius tenia una certa obsessió amb la seguretat. A la seva zona residencial hi havia guàrdies i càmeres. A la seva habitació hi tenia un revòlver i una metralleta. El judici va crear molta expectació, tanta que es va crear un canal de televisió específic només dedicat a seguir el judici durant 24 hores al dia. La jutgessa era Tokosile Masipa, de raça negra sud-africana, davant de Pistorius, un ric famós i disminuït. El judici va començar un any després, el març del 2014, aquesta primavera passada, i el veredicte es va emetre al setembre. No culpable dels càrrecs d'assassinat, culpable, això sí, d'homicidi, li van caure 5 anys de presó. Però el cas no s'ha tancat perquè la fiscalia ha apel·lat i s'ha acceptat aquest recurs, perquè troben que la sentència és molt suau. La condemna per homicidi pot arribar als 15 anys a Sud-àfrica, i en aquest cas, amb 5 anys, podria sortir de la presó amb 10 mesos per bon comportament. Deixa'm dir que també té una condemna paral·lela perquè se li va disparar accidentalment un revòlver en un restaurant.
Oh. Sí que té armes, aquest home.
Aquest home que és propens a disparar.
Tenim algun exemple a prop, que és Poli Díaz.
Això és espectacular, el Poli Díaz. No sé si
Otra de Vallecas.
No sé si està bé que ho digui, però... És la història d'un subcampió del món, dels peixos lleugers. La seva gran fita va ser un combat èpic amb Pernell Whitaker el 1991, que aspirava, que era el vigent campió llavors, que va ser, a més, 8 vegades campió d'Europa i 7 d'Espanya, etc etc. És la història d'un gran esportista, diuen, i alhora d'un home destrossat per les drogues, que ha estat, desgraciadament, massa vegades en contacte amb el delicte, que és del que avui ens ocupa. Per això avui portem el Poto de Vallecas fins aquí, d'alguna manera, no? Va tornar diverses vegades al ring per deixar enrere aquesta mena de vida boja i d'autodestrucció, i fins i tot va tenir una petita aparició amb la primera entrega de Torrente, no ens oblidem. Sí.
Perdó, i va fer... Crec que va fer una o dues pel·lícules porno.
Dos o tres, i fins i tot sí. Aquest famós actor català de... A porno, el Nacho Vidal amb una apareixia i tot, em sembla. Vull dir, feien una mena de història potent.
Sí. No conec el tema. No sé.
sí. Personatge molt curiós.
Portava apuntades els noms de les tres pel·lícules, però ara s'està al viu. Ja. L'Amer, no sé què, en fi, és igual.
Sí, no, evidentment de Tchaikovsky no parlarà, no.
No, no. Schopenhauer. És un clar exemple d'algú que volia menjar-se el món i em dóna la sensació que el món se'l va menjar amb ell. Aquestes són declaracions extretes dels arxius de televisió espanyola d'un joveníssim Poli Díaz que en aquells moments aspirava a tot.
Yo he nacido para ser el mejor, para ser un fenómeno de la naturaleza. Es que no he pensado nunca en fracasar, ¿sí? No ha pasado por mi cabeza fracasar. Eso para mí no existe. A mí ser campeón de España eso no es nada. Y ser campeón de Europa es una cosa regularcita. No creas que tengo... No creas que... Porque ser campeón de Europa sé que voy a ser. Así que no le doy tanto valor.
En fi, després de la seva primera retirada, el Potro es va enganxar a les drogues, va ser descobert vivint en una tenda de campanya al barri marginal madrileny de la Rosilla, on es dedicava a vendre xeringues i a llogar la tenda de campanya de la que parlaven a drogadictes per poder-se punxar. Era al voltant de 1998. El 2003 arriba la primera detenció. És acusat d'agressió. El cas no queda clar del tot. Sembla que el Poli Díaz va atacar amb un pic a un home que intentava atracar-ne un altre. És una mica confús. Estava llavors en ple tractament de metadona. Va ser condemnat i va passar nombroses hores d'arrest que complia els caps de setmana. En els últims anys, Poli semblava recuperat, però el 2012 tornen els problemes. Es veu embolicat en una baralla amb un grup de russos i resulta apunyalat. L'any següent és tornat a detenir per un presumpte atac amb una arma blanca, acompanyat també, en aquest cas, també resulta implicat el seu germà. El mes d'agost passat va tornar a ser arrestat una vegada més per amenaçar un policia, i això d'una manera incomprensible, intentar treure-li, robar-li la pistola. En fi, Poli Díaz.
Hi ha un altre boxejador que jo he entrevistat a Catalunya Ràdio un parell o tres de vegades, que és Carlos Monzón. Una història al·lucinant, la de Carlos Monzón, que ens va concedir en aquella època una entrevista des de la presó.
Sí, doncs pues, podríem haver aprofitat segurament l'arxiu històric de l'altra emissora, però no ho he fet.
No,
és espectacular. La història de Carlos Monzón, el Carlos Monzón en si mateix com a boxejador era una màquina total, pel que els agradi o ens agrada sí. la boxa. Sí. En fi, parlar de Carlos Monzón a l'Argentina és com, per entendre'ns, gairebé parlar com Maradona, Messi o Fangio, jo diria. Una cosa així.
O Gardel.
O Gardel. Va ser campió del món dels pesos mitjans entre 1970 i 1977. Va fer 14 defenses del títol. Ja retirat, es va casar en segones núpcies amb una model uruguaiana anomenada Alicia Muñiz. La parella es va traslladar a viure a Mar del Plata. Allà, la vida de l'excampió s'havia tornat molt dissoluta. Mar del Plata és una ciutat que donava moltes opcions a la vida dissoluta i s'havia aficionat a la nit i a l'alcohol. Havia iniciat també en paral·lel una carrera com a actor. El 14 de febrer de 1988, Monzón va arribar a casa de matinada i es va iniciar una forta discussió amb la seva dona, que va acabar amb la model al carrer, però després de que caigués pel balcó, de dalt, des de dalt del balcó. L'exboxejador va ser detingut i acusat d'homicidi. El judici va estar envoltat d'una grandíssima polèmica i problemes de procediment de tota mena, però va acabar finalment en condemna, 11 anys de presó. Deia anys després de la seva tencència el propi Monzón que no recordava res en una entrevista per la cadena argentina concedida des de la mateixa presó.
Recuerdo muchas cosas. No recuerdo cómo me desperté, no sé si... un minuto, cinco minutos o un segundo cuando estaba en el suelo con Alicia al lado mío, nada. Eso no recuerdo nada, no recuerdo. Estábamos enamorados, yo la quiero mucho, la sigo queriendo, sigue siendo la mujer de mi vida. Hemos tenido discusiones de palabra nada más, yo nunca le golpeé, como me dijeron a mí, yo pagué los platos rotos del hombre golpeador, porque fui boxeador por eso, y bueno, eso me llevó a estar acá, pero eso son todas mentiras, pregúntenle a las mujeres que tuve anterior a Alicia si yo a alguien le pegué, son todas mentiras.
És curiós veure com parla de l'Alicia Muñiz, que ja portava anys morta, com si estigués viva. És curiós. Monzón va morir el 8 de gener de 1995 amb un accident de trànsit. Gaudia en aquells moments del que aquí es diu tercer grau. Només anava a la presó a dormir de dilluns a divendres i tenia els caps de setmana lliures, cosa que aprofitava per treballar en un centre esportiu. Mai no va reconèixer el crim. El seu entrenador, aquest és un tall molt curtet, però crec que val la pena sentir-ho, el seu entrenador de sempre, un altre membre històric de la Borsa Argentina, Amílcar Brusa, fa un descarnat resum del crim i de la personalitat de Monzón en una altra entrevista de televisió en aquell país.
Entre el alcohol y la cocaína y el problema de la mujer que lo estaba extorsionando, vino ese gran desenlace. Le da un cachetazo y la tira fuera y a la mierda con todo.
Parlem d'un altre cas, que és futbolistes que s'han assegut a la banqueta, però no estem parlant de la banqueta dels camps de futbol dels suplents, sinó la banqueta dels acusats,
Tenim una mica de tot, Comencem. Nizar Travelski és un tunisià que va ser jugador del Fortuna del Düsseldorf, que va fer 10 anys de presó a Brussel·les, que va complir condemna per col·laboració amb Al-Qaeda. Aquest el van detenir poc després de l'11S, acusat d'haver mantingut reunions secretes a l'Afganistan amb el Bin Laden. Un futbolista conegut, René Higuita.
Sí, i tant.
Porter de la selecció colombiana, conegut per les seves aturades estil escorpí. En el Mundial d'Itàlia del 90 va protagonitzar diverses jugades en què va sortir a jugar fora de l'àrea amb els peus. En fi, de famós va fer presó el 93 perquè va fer de mitjancer per l'alliberament de la filla segrestada de Luis Carlos Molina Yepes, un amic d'Escobar. 6 mesos de presó. Va fer vaga de fam, però això no va fer que s'estalviés d'anar al Mundial del 94 als Estats Units. També va tenir problemes amb la justícia perquè tenia molt bona relació, com dèiem, amb el cap del càrtel de Medellín, el Pablo Escobar, que el va anar a visitar a la catedral, a la presó. El novembre del 2004 li van trobar cocaïna en un anàlisi de sang i el van suspendre 6 mesos. Uh-huh. També colombià també amb problemes, Freddy Rincón, detingut també per narcotràfic i blanqueig de diner. Tomás Reñones, lateral de l'Atlètic de Madrid,
i
de la selecció espanyola al Mèxic del 86. Va fer el salt a la política i va arribar a ser regidor a Marbella del Grupo Independiente Liberal, el GIL. Amb les primeres acusacions de corrupció a l'Ajuntament, va arribar a ser alcalde en funcions, fins que el 2006 va ser detingut dins de l'operació Malaya, el cas de corrupció urbanística immobiliària a Marbella. Va fer 4 mesos de presó, el novembre del 2008, i va tornar per fer altres 9 mesos per delicte urbanístic. Escoltem, Reñones, com es defensava en el judici.
Yo me tengo conocimiento de eso. Cuando a mí me llama Jesús Gil al acabar ese pleno, me iba a mi casa y me llama, oye, ¿te puedes pasar por aquí? Digo, bueno, me paso por el club financiero, que era su casa, y según llego allí, mi sorpresa es que están todos mis compañeros ya. ¿Qué es lo que sucede? No, que le vamos a hacer una moción de censura a Julián Muñoz. Y digo, ¿qué es eso? No, que le vamos a echar. ¿Por qué? No, porque se está distanciando mucho de la situación y esto yo ya estoy harto y yo quiero dejar la política. He llegado a un acuerdo con Sevilla, con el señor Chávez y con el señor Zarrías, he llegado a un acuerdo y esto voy a entregar el partido va a desaparecer y Marbella se le van a solucionar todos los problemas. Y yo por Marbella hago desaparecer el Gil.
Renyones, literal dret, que no era un fill estilista, precisament, eh?
Són noms els que estava citant que encara estan d'actualitat
sí, sí,
i
sí.
Encara estan embolicats amb temes legals, eh?
Encara vull l'olla. Un altre jugador, Juan Castaño Quirós, Juan L., exjugador de l'Sporting de Gijón, del Tenerife i del Saragossa, va fer presó al centre penitenciari de Villabona per incompliment reiterat d'ordres judicials que l'obligaven a presentar-se al jutjat. No hi anava, les presentacions eren per haver amenaçat a la seva exdona, fer-li malbé el cotxe, i fer malbé també altres cotxes que estaven aparcats al costat, va necessitar atenció psicològica. Lucas Biatri, un talent de Boca Juniors, que celebrava els gols com Riquelme, amb les mans darrere de les orelles, que el futbol no va separar dels seus amics. El problema és que els seus amics, diguéssim, que eren complicats perquè eren delinqüents. Vaja. Ell va entrar a robar en una perruqueria de Buenos Aires, es van endur $5,000 i el perruquer va reconèixer el futbolista. I passava a dir que no anava de mera acompanyant. Eh? Lucas Biatri portava un revòlver del 45 i va apuntar en el cap del perruquer. Ara juga, està en actiu, a la Xina, al Xangai, no sé què. Breno. Brasiler, Breno Vinícius Rodríguez Borges, Breno, jugador del Bayern de Múnich, va ser condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó per cremar expressament casa seva el setembre del 2012. De fet, no era casa seva, una casa llogada, i per això la condemna. Omar Ortiz, El Gato, un porter mexicà, també condemnat per narcotràfic. Romario de Sousa, conegut jugador davant de centre del Barça, una nit de presó per impagament de la pensió alimentària als seus dos fills. També té una condemna de 3 anys per evasió d'impostos, però la seva pena va ser canviada per una multa i serveis comunitaris.
Això, en molts casos, és la no acceptació de la fama amb la seva vida personal.
Sí.
La majoria dels casos. D'aquí uns moments parlarem, no d'esportista, sinó, no d'esportista, sinó amb un cantant. Amb un cantant que li ha canviat la vida d'una manera... vaja, però en molt poc temps. És un cantant que neix a les xarxes socials, neix allà, i a partir d'aquesta revolució de les xarxes es fa tan gran que ha aconseguit que el 2011, el 2012, el 2013, i pinta que també el 2014, es convertirà en el cantant més escoltat de l'Estat. Pablo Alborán. Veiem com ho porta, això.
Sembla que ho porta millor que Monzó.
Sí, sí, evidentment que ho porta millor, però com ho porta... és a dir, com ho porta tot això? I això enllaça amb l'entrevista que vam mantenir dilluns en aquest programa, que recomano a la gent que se l'escolti, que se la pugui baixar de la pàgina web de RAC1, amb Joel Joan.
Ah, sí, jo la vaig sentir al cotxe.
Amb Joel Joan. És una entrevista on Joel Joan es despulla totalment sobre el seu narcisisme i la seva manera de ser i dir textualment que jo sóc un cabró. D'aquí uns moments parlem de com ho porta tot plegat, i sembla que molt bé, Pablo Alborán, aquí al món a RAC1. Pere i Enrique... Culler i Figueredo, fins d'aquí uns dies i bon Nadal.
Molt bé, moltes gràcies, igualment.
Igualment a tothom.
Fins ara.